Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest dimecres i dijous, el Castell de Penyafort acollirà les jornades anuals d'economia que organitzen la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès i el Garraf, i no de Garraf, enguany, amb l'economia social i el cooperativisme com a eixos centrals. En parlem tot seguit i analitzem l'actualitat econòmica comarcal amb el president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, que ja ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, durant els propers minuts conversarem amb el president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, Ramon Giró. Molt bon dia, com
Hola,
estem?
Hola, bon dia, molt bé. Fantàstic.
Ara feia uns mesos que no ens veiem.
Sí.
L'última vegada, de fet, que ens vam veure, vam estar parlant de les eleccions a la Cambra. I abans de parlar d'aquestes jornades d'economia, et pregunto per com ha quedat tot, perquè, clar, com que ho vam deixar aquí, ho reprenem, agafem una miqueta el fil per parlar una mica del desenllaç.
Sí, bé, hi van haver-hi les eleccions i va sortir guanyadora l'altra candidatura, no la nostra. Nosaltres estàvem a Eines de País, fem un pas més. I bé, ha quedat una mica repartit, o sigui que hi ha cadires per tothom. Aquí al Penedès hi haurà la Martina Font com a representant de la nostra zona, que a més és la vicepresidenta i a la que vull felicitar. I bé, suposo que el nou comitè executiu doncs serà el que organitzarà i distribuirà les cadires i la gent que haurà d'ocupar les delegacions. Nosaltres, per suposat, que estarem a la seva disposició també per ajudar. Tenim bastantes cadires també dintre del ple i, per tant, doncs, bé, també apretarem perquè la Cambra de Comerç segueixi aquesta nova línia que vam començar de actualitzar la Cambra, que no fos aquella Cambra antiga i rància que s'havia una mica convertit. I estarem pendents de veure com ho volen muntar.
Dit això, ara sí, anem amb aquestes jornades, unes jornades que se celebraran aquest dimecres i dijous al Castell de Penyafort, i unes jornades que, recordem, tercera edició, la primera edició es va fer aquí a Sant Sadurní, per tant, els hi tenim una mica de carinyo.
Molt, no?
I aleshores, aquest any, l'eix central és l'economia social i el cooperativisme.
Sí, aquestes jornades es van organitzar conjuntament amb la Cambra de Comerç del Garraf, amb NODE i la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès. I es va voler que es descentralitzessin, que no estiguessin fetes a capitals de comarca, Vilanova, Vilafranca, sinó que es fessin a poblacions que amb un important interès econòmic, com podia ser Sant Sadurní, com va ser després Sant Pere de Ribes i ara com és els Monjos i la Ràpita. La de Sant Sadurní va ser molt interessant perquè es va tractar sobre la comunicació entre dues comarques, les dificultats que tenen els estudiants, els treballadors, aquest moviment, aquesta manca de transport públic que hi havia entre dues comarques, que encara segueix sent-hi,
sí,
almenys un transport públic eficaç. I bé, precisament el president de Transports Metropolitans va donar una notícia i una novetat precisament aquí a Sant Sadurní. La segona es va fer a Sant Pere de Ribes, ja que havia sigut a l'Alt Penedès, doncs passàvem al Garraf, i allà es va tractar d'un altre tema molt, molt calent, que és el de les energies renovables, i a més tenint en compte que en aquell moment s'estava parlant molt de l'AMAT, que ara ja no es parla tant, però bueno, segueix estant sobre la taula, tot el que són plaques solars, tot el que és una mica què es fa i què es vol fer en el territori sobre aquest tema, no? I la tercera vam dir, ostres, a veure, es podia fer sobre formació, i suposo que se'n farà una altra, tocava l'Alt Penedès i vam estar buscant un lloc i a l'Ajuntament dels Monjos s'hi va posar molt bé, ens va oferir tot el que necessitàvem per tal de que es fes una jornada en un lloc molt emblemàtic que jo no coneixia, per cert, que dius, ostres, com és possible que ho tenim aquí a la nostra zona, com és el Castell de Penyafort, que està rehabilitant, que és un lloc fantàstic, molt a prop d'aquí, està a tocar dels monjos, i bé, es va dir que podríem tocar un tema molt candent també, que és l'economia social i solidària, o economia social i cooperativisme, que és de la que tractarem precisament aquest dimecres que ve, dimecres i dijous al matí, dia 15 i dia 16, a partir de les 9 del matí, cada dia, els dos dies, i on vindrà, jo penso, que gent molt important i, a més, que està molt arrelada uns amb el territori i d'altres amb cooperatives que s'han anat formant sobre aquest tema.
Un programa molt farcit, si et sembla, com que has portat la xuleta, desgranem una miqueta com aniran aquests dos dies.
És llarg, no? Bé, començarem el dimecres amb una presentació on es parlarà del que és aquesta economia social i solidària, aquest compromís amb les persones, aquest altre tipus d'economia fora del que és estrictament capitalisme, on el lucre i la competició entre les empreses és la que primen, on el benefici és el que és més important, enfront d'un altre tipus d'economia que cada vegada veiem que és més necessària, que és una economia dirigida a les persones, on la sostenibilitat amb el medi ambient, amb el nostre entorn, la cooperació entre les diverses persones que formem part d'aquesta societat, on la formació, on el suport, els serveis, la participació, la inserció de persones que estan arribant i que necessiten el seu lloc i el seu treball. Bé, tot això jo crec que fa que sigui prou important aquestes sessions. Seguirem amb una mica de presentació i després ja entrarem a parlar concretament amb gent, personalitats importants dintre d'aquest món. En concret, hi haurà en Xavier López, que va crear el grup CLADE, que és el primer grup a Catalunya sobre cooperativisme i economia social. Havia sigut director general d'Economia Social de la Generalitat, un personatge d'AIS, o sigui que amb molta cara i ulls. Seguirem parlant del paradigma de l'economia social, el que és la defensa dels drets de les persones, aquesta inserció social amb en Josep Carles Eriz, president de DIRCAT i director general de Fundals. Bé, hi haurà després una altra ponència d'Albert Pinyol, director general del grup Àuria, que sobretot està amb gent amb discapacitat intel·lectual, amb risc d'exclusió i vulnerabilitat. Estan situats sobretot a Olesa de Llobregat, a Esparreguera, o sigui, tot el que és el Baix Llobregat. Mm-hmm. I després ja posarem una mica incidència sobre què s'està fent amb els municipis. Tots tenen un departament, petit o gran, sobre l'ocupació, la promoció econòmica, etc. De cada un dels municipis en concret hi haurà el de Vilafranca, de Vilanova i de Santa Margarita i els Monjos, amb la mateixa alcaldessa. Tot això serà el dimecres. Hi haurà entremig un petit refrigeri amb cafè i una mica d'esmorzar. I acabat el dijous, ja passem a concretar molt més amb qüestions pràctiques de cooperatives que s'han muntat. Començarem amb en Juli Silvestre, actual director general d'Economia Social del Tercer Sector i de les cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Juli Silvestre té molta implicació aquí a l'Alt Penedès, perquè és on ha estat i on ha sigut sempre una persona molt activa i presentarà, suposo, tot el que ha fet o havia fet amb jardineria, amb gestió de residus, serveis a les empreses, inserció laboral, formació, etc. Després farem una... intervindrà, com a exemple, els casos d'Abacus i que s'han ajuntat amb SOM. Abacus, tothom la coneixem, és una cooperativa, crec que s'acosta a 1 milió de socis, vull dir que a l'haver-se ajuntat amb SOM. on bé, s'intenta treballar amb el tema de llibres, de papereria, de joguets, el que és la venda web, i a més són un exemple de casos d'èxit increïble, no? Després parlarem de, amb diverses persones que estan amb Entrem, amb Treball, amb TEGARC, uns sobre inserció laboral, el que és la jardineria, neteja, gestió de residus, d'altres que també estan amb disminuïts psíquics, sobretot el Garraf, aquests de Tegar, on treballen tot el tema dels envasats, de la missatgeria, del transport de productes, etc. I acabarem ja amb els de la Fura Penedès, que és un mitjà de comunicació que tots tenim a sobre la taula i que forma part de Copsatània com a grup que, de cooperatives que engloben a tota una sèrie de cooperatives d'aquí del territori. I després Bildi, hi ha un altre que són també molt, molt divertits, que és Arqueobitis. Arqueobitis estan fent unes visites teatralitzades a la Font de la Canya, tot el que és qüestió arqueològica, i per tant, bé, ja veieu que hi ha sectors completament diferents. Actua, que és una cooperativa de professionals que des del 2005 estan treballant amb el tema de l'inserció, també generant oportunitats i millora i transformació de lo que és l'economia en protecció a menors, buscant pisos assistits, fent un acompanyament psicoeducatiu, i ja pràcticament donarem per acabades aquestes dues jornades. Ja veieu que molt reflectes de...
Farcides, sí. Això serà dimecres i dijous, sobre aquesta economia ja i cooperativisme. Ramon, la gent que ens estigui seguint, que li interessi el tema, que vulgui venir a gaudir d'aquestes jornades, com es pot apuntar?
Estem fent unes reserves a través de la cambra, també a través de Node. Ens poden trucar tranquil·lament i fer la reserva. Sí que és interessant tenir la reserva perquè el local és gran, però també està limitat, i per tant tothom que vulgui, de forma totalment gratuïta, s'hi pot apuntar i assistir a aquestes jornades un dia o un altre, o els dos, perquè tant un com l'altre són prou interessants.
Convidem a la gent a que s'animi a gaudir d'aquestes jornades. I jo, Ramon, com sempre, quan vens, aprofitem per repassar també com està la comarca, quina és la situació actual, quines novetats tenim, com estem?
Com sempre, ja saps que jo sóc molt positiu i optimista, estem bastant bé, tots els sectors estan funcionant prou bé, les exportacions en el sector metal·lúrgic, automobilístic, són els que estan tirant de ple a tot el que és l'economia, no només del Penedès, sinó també de tot Catalunya, i per tant, si això funciona, ja funciona una bona part. Hem patit una sequera amb el món vitivinícola molt important, i això fa que tothom s'estigui replantejant a veure què anem de fer amb el tema de l'aigua. Hi ha d'haver-hi una gestió de l'aigua el més urgent possible. Tothom diu, anem de parlar, però jo crec que per comptes de parlar ja n'hem tingut que haver parlat des de fa molt de temps, i per tant s'ha de començar a actuar, i no s'ha d'actuar de forma personalitzada. Estic sentint gent que està fent pous, està molt bé, vull dir, tothom intenta solucionar els seus propis problemes, però si no es contempla amb una visió conjunta de sector, difícilment en traurem aigua clara, perquè només fent pous l'únic que farem és anar buidant les capes freàtiques, i al final el que trobarem és aigua salada que ens vindrà del mar, i amb això no solucionarem res. Crec que hi ha moltes solucions, des d'empreses que estan fent tipus de llaurat especial per tal de poder aprofitar més l'aigua, que poca aigua que ens cau, d'altres que estan mirant a veure si es pot recuperar aigües residuals, aigües de depuradores, etc. O sigui, hi han d'haver-hi sistemes conjunts, no només d'una forma individual, sinó conjunts per tal de poder tractar aquest tema, perquè el tenim des de fa ja molt de temps, i aquest any ha sigut bastant important, i a més amb una baixada de producció important que fa que hi hagi poc vi per poder omplir totes les ampolles de tiratge necessàries per un mercat que de moment està funcionant prou bé, no? O sigui que, en general, tot el que és el món empresarial jo crec que funciona prou bé, i el tema laboral també. Acabo de rebre de l'Observatori del Mercat de Treball que es publica per part de la Diputació i de la Mancomunitat, on al Penedès estem amb un atur del 9%. És un atur molt baix. I en poblacions com Torrelavit, per exemple, que estan amb 4,5%. És pràcticament res. Vull dir, quan hi ha uns nivells d'atur tan baixos, vol dir que pràcticament hi ha una ocupació, si no total, quasi bé, no? I sense dormir concretament, em sembla que estem amb el 7 i escaig. Vol dir que hi ha, de moment, unes bones perspectives. Crec que de moment està funcionant l'economia prou bé i esperem que encara vagi a millor i que ens puguem guanyar tots bé la vida, tant els sectors més primaris com els sectors secundaris i terciaris.
Parles de bones perspectives. Pinta bé el 2024?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Tots els índexs diuen que potser no hi haurà aquests increments que s'havien pensat, perquè sempre s'havia parlat d'un 1% i escaig, però també és veritat que aquestes pujades dels interessos ha fet que es frenés la construcció, que hi haguessin demandes d'hipoteques, però no tantes, no hi ha construcció nova, costa demanar crèdit, el crèdit està car comparat amb el que havíem tingut, no comparat en el moment en què jo em vaig comprar el pis, que recordo que estava al 12%, ara estem amb el 6%, més o menys, i clar, això fa que s'aturi una mica l'economia, que es freni, però es fa també perquè baixi la inflació i se suposa que quedarà una mica estable en aquest moment, sense massa creixement, que ja és una mica el que es vol. Però un creixement d'un 1,5% és el que es calcula que hi pot haver-hi de cara al 2024 i, per tant, en principi, se suposa que serà mitjanament bo.
Esperem que així sigui. I per acabar, una darrera pregunta, perquè avui buscava informació, preparava aquesta entrevista i a través de les xarxes socials de la cambra trobava unes declaracions del nou president de la cambra en el que parlava d'aquest dèficit crònic que té Catalunya de finançament que afecta competitivitat de sectors empresarials i també, una miqueta també, el benestar social, que al final va molt, molt lligat una cosa amb l'altra.
És un mal endèmic. Sempre hi haurà un dèficit fiscal. Jo crec que fins que no siguem independents això hi seguirà i l'haurem de suportar, no? És veritat que aquest dèficit fiscal s'ha de reduir i han d'haver inversions perquè tenim problemes amb infraestructures i tenim una mancança des de fa molts anys d'inversió aquí a Catalunya. De la mateixa manera que hi ha altres zones on s'ha invertit molt, aquí hem passat uns anys amb una inversió pràcticament de zero. I aquí s'ha de resoldre si és que volem tirar endavant. Tenim moltes qüestions sobre la taula. Avui, precisament, llegia el tema de l'eix ferroviari, de l'eix transversal ferroviari que s'està demanant des de Provegueria Penedès, perquè no ens passi per aquí el corredor mediterrani i quedem ofegats per una quantitat de trens de mercaderies que ralentitzarien la possibilitat d'un millor moviment de la gent, el que és el moviment de persones, que sí que està funcionant bastant bé el Garraf i, en canvi, aquí nosaltres ens estem una mica mancats. Bé, això és una inversió potenta d'uns 100.000 o 8.000 milions d'euros que es reclama i l'hauríem de reclamar des d'aquí al Penedès d'una forma molt més activa de la que s'està fent. Però com aquest hi ha molts altres temes. Tenim el port, tenim l'aeroport, tenim les autopistes, la P7, que ja sabem que es col·lapsa simplement perquè un cotxe doncs, se li rebenta una roda i de cop i volta es munten unes cues increïbles. Tot això, si no hi ha inversió, seguirem estant com fa bastants anys. I precisament a la cambra teníem un projecte i un estudi redactat el 2008 que precisament parlava d'aquests temes. Estem parlant del 2008, ja són 15...
Han passat uns quants anys.
Mm-hmm. I seguim estant pràcticament en els mateixos moments. Bé, si no hi ha inversions, malament a rai. Jo penso que una de les claus d'aquests pactes que hi ha hagut entre partits per tal de poder donar la investidura a en Pedro Sánchez és precisament no només l'amnistia, sinó també un increment de les inversions que han d'arribar de forma urgent, perquè si no Catalunya patirem i patirem de valent.
Esperem que arribin aquestes inversions i també serem positius i esperem un 2024 també bo. Ramon, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, avui presentant aquestes jornades econòmiques que es donaran a terme, recordem, aquest dimecres i dijous al Castell de Penyafort. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, que vagin molt bé les jornades i fins la propera.
Esperem que vingui moltíssima gent, que estigui molt interessada i ja sabeu que estarem encantats a la vida de rebre-vos.
Penedès en Xarxa. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Us agrada? Té molts fans aquesta cançó. És Flowers, de Miley Cyrus, que a més ha estat ben nominada als Grammy del 2024.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. En servei un nou tram de 2+1 a l'eix diagonal entre la variant de Vilafranca, del Penedès i Cabrera d'Anoia. El Departament de Territori ha posat en servei un nou tram de 2+1 de la C15 entre el final de la variant de Vilafranca i Cabrera d'Anoia, el segon que entra en funcionament en el marc de les obres en marxa per millorar la funcionalitat i la seguretat viària de l'eix diagonal entre Vilafranca i Igualada. Aquesta obra és la més important que actualment s'està executant a la xarxa viària de la Generalitat i comportarà una inversió de 81,3 milions d'euros. Aquesta intervenció a l'eix diagonal, que es divideix per trams, inclou la construcció d'un tercer carril, la instal·lació d'un separador central, el desdoblament d'un tram com a principals millores per facilitar els avançaments i la fluidesa de la circulació i reduir el risc d'accidents frontals. La configuració d'un tram 2+1 s'insereix en el pla del govern per transformar carreteres convencionals a aquest sistema per reduir els accidents frontals. Sessió extraordinària de ple a l'Ajuntament d'Olèrdola aquest dimarts. El ple s'ha convocat a 8:15 del vespre i en l'ordre del dia destaca la previsió d'aprovar-se el pressupost municipal per l'any 2024. Segons ha anunciat l'alcaldessa i regidora d'Hisenda, Fina Mascaró, la proposta que trasllada el govern al ple és un pressupost de 5,7 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 10,2% respecte a l'aprovació inicial del pressupost d'aquest 2023. En la sessió també es preveu aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, la plantilla per l'anualitat 2024 i el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027. El ple també inclou la modificació del contracte del servei de neteja, manteniment i conservació de zones verdes, parcs, arbrat i jardineries públiques. El ple es podrà seguir en directe a través del servei de videoacta de l'Ajuntament d'Olèrdola. El Port de Segur acollirà la quarta jornada de l'Associació de Coworking de Catalunya. El Port de Segur de Calafell acollirà el proper 16 de novembre la quarta edició de la jornada de l'Associació de Coworking de Catalunya. És el Coworking Day, un dia farcit d'innovació, treball en equip i networking, que torna a situar el municipi en el calendari d'esdeveniments per a emprenedors, creadors, forces socials i institucions territorials. L'Ajuntament de Calafell col·labora en aquesta jornada. Els organitzadors expliquen que serà un dia per celebrar comunitat, col·laboració i innovació. Afegeixen que s'hi constatarà com des del concepte del coworking es respon als continuats reptes de futur en l'àmbit laboral, empresarial, social i territorial, amb experiències úniques i enriquidores. S'ha preparat un programa ple d'inspiració, diuen, amb una ponència sobre innovació, un taller de dinamització per compartir i generar idees i un dinar networking. La jornada acabarà amb una activitat lúdica marinera de la qual poder extreure aprenentatge de treball en equip. I acabem explicant-vos que Subirats celebra el 18è Subirats Tàstal. El proper diumenge, 26 de novembre, d'11 del matí a 3 del migdia, Sant Pau d'Ordal acollirà el 18è Subirats Tàstal, una fira per tastar la qualitat dels vins i escumosos dels cellers del municipi, la gastronomia local i posar en valor els productes del territori i el patrimoni. La 18a edició del Subirats Tàstal comptarà amb la participació de 39 expositors entre cellers, restauradors, artesans, productes de la terra, artistes i entitats que ompliran la plaça Subirats i el carrer Ponent. Aquest any s'ha tornat a apostar per l'espai gastronòmic, on s'oferiran els plats elaborats per diversos restaurants del municipi, a part de les propostes gastronòmiques dels artesans alimentaris que ofereixen degustacions elaborades amb productes de proximitat. Cada edició del Subirats Tàstal compta amb un seguit d'activitats complementàries adreçades a tots els públics que fan de la mostra un esdeveniment festiu per a tota la família.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta.
Coincidint amb la novena edició de la Setmana de la Malvasia a Sitges, avui en aquesta secció amb l'Incavi parlem d'aquesta varietat. Amb l'Enric Bartra, investigador de l'Incavi, i la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Tots dos ens acompanyen des de l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca i d'aquí una estoneta també incorporarem a la conversa a l'Alba Gràcia, coordinadora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. Laia, l'Incavi ha dut la Malvasia al Gastronòmic Fòrum de Barcelona aquesta setmana passada, fa pocs dies.
Sí, vam triar... En aquesta ocasió teníem un espai destinat a parlar de projectes sobre el canvi climàtic i vam triar un parell de temes i un d'ells va ser la Malvasia com a exemple de resistència, recuperació i amb una varietat amb la que té més trajectòria de tot l'art mediterrani. I bueno, amb l'Enric, que és una joia parlant d'aquesta varietat i que ens pot explicar tantes referències i això, doncs va muntar tota una sessió amb l'Alba Gràcia també.
Enric, la recuperació de la malvasia sitgetana és un cas d'èxit, així la presenteu, per què?
Bueno, és un exemple d'una varietat que va estar a punt de desaparèixer o que va quedar molt, molt poca quantitat i que l'Incavi des de fa anys doncs, està participant a reconèixer-la, a estudiar-la i també hi ha hagut doncs, un esforç doncs, de diferents viticultors i diferents cellers i hem passat de que va estar a punt de perdre's que ara doncs, hi ha tota una colla de cellers que la fan servir i que també se n'ha plantat. Per tant, podem dir que d'estar a punt de perdre's, ara tenim una certa confiança que ja no hi ha aquest risc i que està donant doncs, productes interessants i que té una projecció. I per mi és un exemple d'altres varietats també que convé recuperar, que convé anar estudiant i que és part de les estratègies de l'Incavi de recuperar varietats antigues, estudiar-les i veure quines estan més adaptades a les noves condicions i quines poden tenir un futur.
Com deia l'Enric, aquesta recuperació de la malvasia sitgetana forma part de la línia de treball de recuperació i caracterització de varietats patrimonials o en perill de desaparició. Per què és tan important aquesta tasca? Només pel canvi climàtic o hi ha més arguments darrere?
En general, per tot, potser tenim una imatge antiga de que hi havia unes varietats i que tot era molt estable i que sempre serien aquestes varietats. I ara estem veient que, concretament, el canvi climàtic està passant més de pressa del que ens pensàvem i, almenys, en els últims anys és que portem una situació de falta d'aigua, de temperatures altes, de que les plantes els hi costa sobreviure, en molts casos, i, per tant, hem d'explorar el màxim de possibilitats i no quedar-nos a dir, és que aquestes no van bé. No? Hem de tenir
un pla B, no?
Exacte, un pla B, exactament, amb diferents opcions per diferents zones, per diferents condicions, i potser s'ha de mirar cada parcel·la, quina parcel·la, quina varietat a cada lloc correspon i està més adaptada per poder tenir una viticultura doncs, que vagi endavant i que pugui mantenir-se.
Totes les varietats antigues, patrimonials, resisteixen millor al canvi climàtic?
No hem de donar-ho per suposat, sinó que s'ha d'estudiar cas per cas. I, en general, si han sobreviscut d'alguna manera fins ara, doncs ja és un bon senyal. Però, en tot cas, s'ha d'analitzar, s'ha de mirar, s'ha de veure quines són les seves aptituds, quines són les seves qualitats i si s'adequen a la situació que en aquest moment estem i la que preveiem que tindrem en el futur.
Ens deia l'Enric Bartra que la malvasia de Sitges havia estat a punt de desaparèixer i que, afortunadament, s'ha revertit aquesta situació. Quina és la història d'aquesta varietat?
Bueno, és una varietat que té una trajectòria molt llarga. És de les varietats, com si busqueu referències, doncs és de les que té documents més antics. Estem parlant del segle XIII, que de moment ja s'ha trobat referències sobre la malvasia a Catalunya.
Referència escrita, que potser sí, és més sí, antiga
sí,
i tot.
Sí, sí, sí. I després, a l'època medieval, o simplement doncs, va estar sent una varietat de les més projecció fins a l'època filoxera, i en aquell moment doncs, va patir, com totes, doncs, la davallada de que van morir-se totes les vinyes, i quan es van replantar doncs, no va ser una varietat de les que es van posar perquè no era de les més productives. Això també s'ha de tenir en compte, la situació i el moment que hi havia en aquell moment. Sortosament, doncs, va haver-hi iniciatives com la Manuel Llopis, que
a Sitges
doncs va fer un llegat i va dir s'ha de mantenir aquesta varietat, encara que cada vegada n'hi hagi menys. De passar de ser una varietat amb una gran projecció, doncs va estar a punt de desaparèixer, però sortosament, doncs ja dic, jo penso que gràcies a un esforç col·lectiu doncs s'ha estat recuperant, i així ho he fet molt resumit, però penso que amb això ens dona una pinzellada de com ha arribat ara, que ara, mirant les coses d'una altra manera, valorant altres punts de vista, doncs molts viticultors l'estan plantant, encara que sigui en petita escala, perquè això també és una varietat...
Que té no és fàcil, oi?
Exacte. És una varietat que té les seves dificultats, és poc productiva, és molt entretinguda de podar, i després també és sensible a l'oïdi o malura. Aleshores, clar, tots aquests factors, i potser també ho és per fer un vi... diguem-ne, neutre, sinó que és per fer vins especials, vins una mica amb un caràcter, i per tant la majoria de viticultors el que fan és una petita part, doncs la planten amb malvasia, però al final dona un producte molt especial.
Quantes hectàrees quedaven quan va passar pel seu pitjor moment i Manuel Llopis decideix preservar aquest llegat, i quantes n'hi ha ara, quin salt ha fet?
Doncs sembla que es va arribar a menys de 2 hectàrees, i la bona notícia és que ara estem sobre les 130 hectàrees. O sigui, imagina't
el salt qualitatiu.
Amb aquests últims 20 anys hi ha hagut una projecció molt interessant amb la seva plantació.
Suposo que no pots plantar malvasia a qualsevol sòl del Penedès, no? Quines característiques necessita?
És una varietat que està especialment adaptada a les zones més costaneres, però també s'estan fent unes plantacions molt interessants doncs, amb altres microclimes, i per tant doncs, anirem veient, una mica explorant, quins altres llocs doncs, també pot donar un bon producte i es pot adaptar a les condicions de cada lloc.
Quan jo li demanava a l'Enric Bartra si qualsevol varietat de raïm autòctona i patrimonial resisteix bé al canvi climàtic, em deies, no ho hem de donar per descomptat, a priori sí, però s'ha d'investigar. Com s'investiga? Com es va fer amb la malvasia? Quan es fa l'aposta per recuperar-la, per veure si ens servirà per aquests temps actuals, quin procés s'engega? Amb aquesta o amb qualsevol altra?
Sí. Hi ha com una analítica més vitícola en la que es planten, es fan alguns camps prova, com s'havien fet i segueixen fent, en camps en què plantes aquesta varietat al costat d'altres varietats, i també sobre diferents peus. El peu és l'arrel, que és la resistent a la filoxera, i és el que plantem primer, si no el tenim, i després empaltarem a sobre d'aquell peu, empaltarem la varietat que volem. Això és una de les línies, que és provar en diferents exposicions, diferents sòls, diferents alçades, doncs aquesta varietat comparada amb altres varietats que vulguem comparar. I després hi ha una feina també d'analítica del vi o del most, al final del producte, no? Del raïm, el most, el vi que surt, i veure quines característiques té. I així és com, en general, amb el canvi climàtic, el que ens porta és a que molts vins perden acidesa. Una de les qualitats de la malvasia és que manté l'acidesa, manté una bona acidesa inclús doncs, amb condicions doncs, de molt, molt càlides o condicions doncs, d'alta evaporació com la que estem trobant. Aleshores, això, per exemple, doncs, són dos... una cosa és que la planta sigui resistent i l'altra és que, a més, el vi sigui un vi que quasi bé compensa, atenua o pugui fer front a les condicions del canvi climàtic o els efectes d'aquest canvi climàtic.
I quant de temps dura una investigació d'aquestes característiques?
Com a investigador haig de dir que com més llarga millor i com a mínim doncs, acostumen a ser 5-6 anys en què s'ha d'estar comprovant des de que plantem un cep. Jo a vegades dic que és un acte de fe quan plantes un cep. Doncs perquè estaràs 3 anys que només has de cuidar-lo, atendre'l, protegir-lo.
Si I no tot... treus cap rèdit, no?
I, no tens... I si tot va bé, al cap de 3 anys tindràs uns primers raïms si les condicions són adequades, perquè aquest últim any els viticultors que han plantat ceps aquest any pràcticament no han crescut, si és que han sobreviscut. O sigui que en condicions òptimes, al cap de 3 anys comences a tenir el primer raïm i com a mínim es necessitarien 3 collites per tenir una mitja i dir, mira, amb aquestes condicions, amb aquest lloc, doncs ha donat aquest producte que està en línia o es pot comparar amb altres coses.
Qualsevol viticultor pot plantar malvasia de Sitges? Quin és el protocol?
No, el protocol habitual és, primer, tenir drets de plantació. I, aleshores, amb aquest dret de plantació, doncs sol·licites una plantació, encarregues els ceps amb un viver que estigui certificat i amb aquesta documentació doncs, pots iniciar aquesta part de plantació.
La malvasia és una varietat molt mediterrània, però té una connexió amb les Illes Canàries.
Sí.
Explica'ns aquesta història.
No, perquè és curiós, perquè tots els indicis és que és una varietat que s'ha iniciat a la zona doncs, de Grècia, tota la Mediterrània, que en diem més oriental, però s'ha anat extenent i en trobem malvasies a Grècia, malvasies a Croàcia, a Itàlia, a Mallorca i també a Canàries. I a Canàries és una de les varietats també que allà doncs, és una varietat més, més representativa, especialment tant a Lanzarote, que tenen una varietat que li diuen malvasia volcànica, i a l'illa de la Palma o Tenerife, que tenen la malvasia aromàtica, que li diuen allà, que resulta que és la mateixa o és genèticament molt propera a la malvasia de Sitges.
Participeu en un projecte europeu que es diu El mite de la malvasia?
Sí.
El nom és molt literari.
Sí. Sí, perquè al final el que és un projecte en el que es vol destacar és totes les connexions culturals que té aquesta varietat, que en parlen doncs, des de llibres de literatura clàssica fins a coses doncs, com la pintura i aspectes que per mi és molt important també, que és aquesta relació cultural que pot tenir una varietat amb una zona. I en aquest cas, la malvasia està esmentada en el Tirant-lo Blanc i se'n parla doncs, amb altres escriptors coneguts que en parlen, i hi ha tota una escola de pintura a Sitges en què trobem molts referents, en què es veu com es cull la malvasia, es veu com es tasta la malvasia, es veu tota aquesta part. I per mi, aleshores, aquest projecte, que és un projecte europeu, doncs destacaven doncs, tant tradicions a Grècia, tradicions a Croàcia, en què, per exemple, hi ha una malvasia doncs, que es pren amb un pastís especial pels casaments. Doncs aquest tipus de lligam d'un producte amb una gastronomia i amb uns moments particulars.
Hem estat parlant del raïm, d'aquesta varietat, de la seva història, d'aquesta recuperació, i ara saludem l'Alba Gràcia, coordinadora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, que també volem que s'assumi a la conversa. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-nos i de reivindicar aquesta malvasia, a més, en plena celebració d'aquesta novena edició de la Setmana de la Malvasia, que començava el dijous passat a Sitges i que acaba aquest diumenge. Com ha estat aquest inici amb una ambaixadora tan especial com la Mercè Comas?
Sí, bé, estem just a l'Equador, no?, d'aquesta novena setmana, i la veritat que està sent una celebració molt entranyable, no?, perquè des de la campanya comunicativa que vam fer amb aquests nou cartells, que són nou avis de la nostra residència d'avis, i l'ambaixadora, no?, l'àvia per excel·lència de tot Catalunya, la Tresina Gran, no?, i l'Assumpció de Plats Bruts, o també va participar fins i tot a Nissagar de Poder, no? Per tant, estem supercontents que la Mercè Comas ens representi aquest any.
El lema d'aquesta setmana 2023 és el llegat humà. Què voleu dir amb aquesta frase, amb aquesta expressió?
És un doble missatge, no? Per una banda, volem reivindicar que Sitges vivia del vi i de la vinya i la Malvasia era la seva punta de llança. I quan diem que Sitges s'ha dissenyat, no?, o el caràcter de Sitges s'ha fet amb una copa de Malvasia a la mà, no ens tremola la veu. I, per tant, aquest llegat humà és reivindicar aquest passat vitivinícola de Sitges, perquè ara tothom coneix Sitges, no?, com una destinació turística internacional, però no estem tan lluny, no?, d'aquesta realitat socioeconòmica i aquesta cultura del vi tan arrelada que teníem a Sitges en la nostra de Malvasia, no?, i que, doncs, degut a la història dels últims 100 anys, tot això ha canviat. I precisament aquesta memòria col·lectiva, aquest imaginari doncs, també de la vinya i el vi i de la Malvasia, encara és viu, no?, amb les nostres persones grans. I quines millors persones grans que representa aquest col·lectiu que els nostres avis de la residència, perquè, bueno, no sé si ho heu comentat, però el celler de l'hospital, doncs el seu paraigua principal és una fundació que la té 100 avis, no? O sigui, la seva principal missió és la cura de 100 persones grans, i també tenim el celler, i des de fa 4 anyets tenim el Centre d'Interpretació de la Malvasia.
La setmana es clourà diumenge amb una fira popular de la Malvasia. Ens expliques què hi trobarem, si ens acostem?
Sí. 30 o més de 30 malvasies diferents, més enllà del vi dolç, que és l'altre gran objectiu que tenim des d'aquí al Centre d'Interpretació, que és difondre les versatilitats d'aquesta varietat de raïm i, sobretot, donar a tastar que tens des d'un vi jove, brisats, passats per fusta, bombolla, naturals, no? Vull dir, ara, avui dia, la Malvasia, gràcies a l'enologia moderna, no?, i líders com Enric Bartra, que l'escoltàvem, no?, ara, doncs la Malvasia ara pot ser molt versàtil a celler, i allò de que només la Malvasia és el vi dolç de postres que acompanya un músic ha passat ja a la història.
I on es fa la fira i com hi accedim?
Sí, la fira es fa al Centre d'Interpretació de la Malvasia, que és just a darrere de l'estació de Sitges. És una mostra de vins que està oberta al públic, té una entrada de 15 euros i es podrà entrar al museu i degustar els vins de Malvasia que hi hauran preparats aquí a la Malvasaria. Començarem a les 11 del matí i acabarem a les 8 del vespre, i és una manera, doncs, diferent de visitar Sitges, no? El 19 de novembre visitar Sitges, què podem fer? Doncs podeu venir a tastar el seu vi.
Ara volies foragitar el tòpic aquest de la Malvasia com a vi acompanyant un músic o unes postres. Com marida aquesta Malvasia?
Clar, és que la Malvasia dolça, no?, té tanta storytelling i té tanta història que no ens podem desdir, però sí que és veritat que necessitem, doncs, reivindicar que és molt més, no?, avui dia, que el vi dolç. Però, clar, quan tens una Malvasia dolça amb més de 10 anys de criança, que té unes complexitats d'aromes, no?, i de sabors, clar, amb un postre de músic, qui es pot negar, no? O, per exemple, aquesta setmana de la Malvasia ens hem aliat amb Mas Alburnà i amb Botis Mallart i han presentat el seu nou paté de Malvasia de Sitges, que és espectacularment bo, i el vam tastar amb carquinyolis. Fixeu-vos.
Déu-n'hi-do. Sí, he pogut veure la foto, de moment la foto d'aquest paté. Quin gust té?
Doncs és gust a paté molt, molt gastronòmic, no? Però sí que té aquest record a Malvasia, perquè té com aquest regust dolç, i sobretot també té la textura quan et vas trobant els trossos de carquinyoli barrejat amb el paté. Tens encara doncs, el postre de músic, però fet des d'un punt de vista més gastronòmic.
I, Alba, a banda d'aquesta fira de diumenge, que clou una quinzena d'activitats d'aquesta setmana de la Malvasia, quines altres activitats recomanaries aquests dies?
Doncs tenim divendres al vespre un tast de malvasies dolces i altres vins dolços internacionals premiats en el concurs mundial de Brussel·les, no?, per veure quin és el lloc de la malvasia internacionalment parlant, però després també tenim altres tastos com un maridat amb macarons o un concert de música dins la capella de l'hospital, que és una capella modernista, preciosa. I la majoria de tastos, a part, no només són del celler de l'hospital, sinó que també són altres cellers. Actualment hi ha més de 30 cellers, sobretot centrats al Penedès, no? Aquí al voltant de casa nostra, que és on tenen la malvasia com s'expressa millor, però hi ha altres cellers també per diferents territoris de Catalunya i tenim més de 50 monovarietals. I, per tant, tots aquests cellers estan representats també en els tastos i activitats de la Setmana de la Malvasia.
Quines expectatives hi ha quan a públic, no tant de número, com d'on venen els assistents a aquests actes que reivindiquen la malvasia?
Clar, sobretot és públic de Barcelona, no? És aquest públic general que ve cridat per la marca Sitges i es troba amb que Sitges té un vi. I aquest és el nostre principal públic, però és el que ens va bé, perquè precisament amb ells ens és molt més fàcil tancar aquest tòpic i, per tant, els fem amants de la malvasia, no? I ells són els que després, quan s'asseguran a la taula, demanaran una malvasia, ja sigui del celler de l'hospital o d'altres cellers, no? per poder gaudir un àpat. I després també el públic local. Quan diem local, ens referim a Sitges i Vilafranca, eh? Mantenem el Gran Penedès com a públic local, que són també doncs, prescriptors del nostre territori i que cada vegada més veuen a Sitges, a la Marina del Penedès, no? Com una zona més a tenir en compte en esdeveniments del món del vi.
I, Alba, si no ens acostem per aquesta Setmana de la Malvasia, convida'ns a venir al Centre d'Interpretació de la Malvasia.
Sí. Doncs, bueno, aquí el Centre d'Interpretació és un edifici històric del segle XVIII, és el Corral de la Vila, i aquí tenim ubicat els suports museístics que acompanyen visites enoturístiques, des d'una visita que pots tastar diferents malvasies del Mediterrani, una visita que pots visitar la vinya urbana, també tenim de les poques vinyes urbanes que existeixen a Catalunya, i després, sobretot, és la part de gaudi, la part hedonista, aquí a la malvaseria, de prendre una copeta mentre el centre de Sitges, no, està en ple boom turístic. Tu pots estar aquí calmat amb la teva copeta, no, i gaudint d'aquesta especial varietat.
Moltes gràcies, Alba Gràcia, i que vagi molt i molt bé aquesta novena Setmana de la Malvasia.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut.
Adéu-siau. I brindem amb malvasia i acomiadem aquesta secció. Laia, Enric, gràcies per acompanyar-nos avui tot reivindicant la malvasia de Sitges.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Fins aviat.